cariole.
Benvinguts al Freaky Time! Perquè el dilluns sigui menys dilluns, sempre tenim el Freaky Time per parlar d'anime i de manga amb en Dani i jo mateixa, la Mercè Mainé. Benvingut, Dani.
Hola, molt bones.
Amb l'anime tot és menys pesat, no? Els dilluns són menys dilluns amb anime, oi?
No, els dilluns són dilluns.
Sí. Bé, avui us volem parlar d'un estudi d'animació. No sé, tu estaries d'acord, Dani, amb aquesta frase, no? Que volem parlar-vos de l'estudi Ghibli. Molta gent el defineix, o algun cop jo l'he definit, com una espècie d'estudi Disney, però japonès, amb una filosofia bastant diferent al darrere. No sé, tu hi estaries d'acord amb això?
Sí, més o menys sí, tot i que, com dius, és o sigui, és de l'estil, però amb una temàtica molt diferent, molt de la naturalesa, amb crítica social, molt de missatge ecològic, protecció animal...
Clar, l'estil tampoc de dibuix és estil anime, tampoc té res a veure amb Disney i en el... No és Mickey Mouse ni tot això, no és un dibuix infantil tampoc.
Tot i que la majoria de pel·lícules no són per nens, tampoc.
Sí, perquè se'n faci una mica la idea els nostres oients, potser els més experts, ja, si els diguem Studio Ghibli, ja saben de què estem parlant, però per qui no sàpiga, com els hi podríem introduir? És l'estudi que ha parit o que ha tret, per exemple, una de les grans pel·lícules d'animació japonesa, que seria Mi Vecino Totoro, El meu veí Totoro. Potser aquesta teniu de més referència, no? Seria una de les antigues, també, n'hi ha de més antigues, Passa que potser...
Sí, però potser és la més accessible.
Totoro, exacte, Mi Vecino Totoro potser va ser quan tot va començar, no? Quan va arribar més tot allò de l'estudio Ghibli aquí, no? Podríem dir que va ser la primera que va triomfar, podríem dir. Com ho veus?
Sí, no, perquè també tenim el punt d'inflexió amb la princesa Mononoke, que també... va ser molt famosa, o el viatge de Chihiro al guanyar l'Oscar. Vull dir, ja hi ha hagut diverses tongades, diguéssim, on ha entrat molt fort Studio Ghibli i s'ha fet un renom molt, molt gran.
I a Studio Ghibli trobem el gran Hayao Miyazaki. No totes les pel·lícules són de Hayao Miyazaki, però bona part sí, no? I podríem dir, ara estàvem mirant una llista que hem trobat, ara ho comentarem, que les que més ens agraden són de Hayao Miyazaki.
Sí, normalment solen ser-ho, tenen un toc especial, vull dir, es nota les seves pel·lícules, tenen algú que les defineix molt més que no pas les altres.
Sí, perquè per exemple, mira, de les que és que n'he vist una que hi ha l'estil de dibuix també és una mica diferent, no? Que no és ben bé no és del Hayao Miyazaki, sinó que diria que deu ser el seu fill. Mira, per exemple, aquesta, El recuerdo de Marin, que també està dintre l'estudi, el director ja no és Hayao Miyazaki, és Hiromasa Yonebaichi, que devia ser un dels altres treballadors de l'estudi. Mira, també hi ha l'Isao Takahata, que em sembla que Pompoko, que és de les que més a mi m'agrada molt personalment, també és d'ell, em sembla, de l'Isao. La colina de les amapolos, veus, Goro Miyazaki, no és Hayao Miyazaki. Deuen ser parents, perquè hi ha el mateix cognom. Això.
S'ha dit moltes vegades, sempre que ha fet una pel·lícula, i més en els últims anys, diu, sempre s'ha dit que
era l'última,
i sempre acaba tornant. Vull dir, aquesta última que es va estrenar i està pensant en la següent.
Aquesta última...
És que em sembla que l'home ja té una edat.
Sí, aquesta última és el Chico i la Garza, em sembla,
sí.
que s'ha estrenat a Sitges, al Festival de Sitges s'ha estrenat. Jo no, perquè no, malauradament no tenim molta disponibilitat de poder anar al cinema, no sé si ha arribat aquí a Figueres o a Roses, que són els dos cinemes que tenim aquí a l'Alt Empordà.
Crec que s'estrenava ara al novembre, no recordo el dia, però crec que s'estrenava ara dintre de poc.
Ara ho buscarem, clar, tu, si t'haguessis de quedar amb alguna, amb quina et quedaries? O quina seria la teva preferida? Perquè aquí podríem discrepar molt, perquè aquesta llista que hem trobat les 23 de l'estudi Ghibli, clar, a data de 2022, per tant, el Niño i la Garza, doncs, no hi eren, ordenades de pitjor el criteri d'aquesta pàgina web, millor. I jo discrepo bastant d'aquestes, eh? No, no, no sé, mira, estàs buscant la data d'estrena del Chico i la Garza? Ho anava a fer jo, eh?
Sí, en principi ja s'està emetent als cinemes. Uh-huh. O sigui, clar, jo crec que s'ha estrenat aquesta mateixa setmana.
Aquesta, clar, la qüestió és si s'ha estrenat també aquí a l'Empordà, que a vegades ens arriben o ja no ens arriben aquestes pel·lis d'anime.
No, fa la setmana passada es va estrenar.
Es va estrenar la setmana passada.
27 d'octubre.
I ara mirarem a veure si... Jo, a mi no em sona la setmana passada perquè vas mirar, tu va anar al cinema.
Aquí no, que no la vam fer encara.
Precisament va anar al cinema a veure una pel·lícula d'anime que gràcies a aquest programa del Consorci de Normalització Lingüística, que són les pel·lícules que no són d'estrena, que solen ser d'animació perquè són per un públic infantil i a més són entrada reduïda, i precisament el cap de setmana passat, no l'altre, doncs es feia la de Slam Dunk. Precisament ho vas mirar, per tant, el Chico i la Garza encara no la feien aquí. Sí que és veritat que hem de dir que jo l'única que he vist de l'estudio Ghibli al cinema és Arrietty. No?
Sí, jo crec,
en el teu
que
cas també?
També, la resta les hem vist a casa en compra o en lloguer.
Sí, a plataformes físic, també.
A plataformes últimament crec que hi havia una espècie de contracte que tenen amb Netflix i solen ser, no totes, però gairebé totes estan a Netflix.
Estic mirant la programació, estem gravant el Freaky Time a diumenge, no veig que hi sigui, eh? Aquesta en tenim d'animació, però no hi surt el Chico i la Garza, que jo tinc ganes de veure-la, que és l'última de l'estudio Ghibli, que està molt bé. Va, la pregunta que llançava abans, que amb el tema de buscar la data d'estrena, no me l'has respost. Amb quina et quedaries? Quin estaria el teu número 1, el teu top 1?
Estaria amb dos de temàtica molt diferent. Estaria entre La princesa Mononoke i Mi vecino Totoro.
Sí?
Sí.
Oh, em sorprèn,
tot i que m'agrada molt El castillo ambulante, m'agrada molt El viaje de Chihiro, o sigui, totes tenen algo especial, però segurament estaria entre aquestes dues. O sigui, n'hi ha moltes que m'han agradat.
Sí,
les bandes sonores estan molt bé, el missatge
i
ha
com la màgia, no? També, per això ho comparàvem una mica amb Disney, no? Perquè és molta fantasia i molta màgia, i això és el...
Llavors tens La tomba de les luciérnagas, que és un cas a part.
Sí, de fet, no sé si és, em sembla que aquesta no és de Hayao, Miyazaki. Espera't, ara ho busco. La tomba de les luciérnagas explica una mica de què va, per això dius que és un cas a part, perquè no... Bueno, de fet, aquesta de La colina de les amapoles també té un punt tomba de les luciérnagas, també té un
sí,
punt
no
més dramàtic.
No arriba,
no és tan dramàtic.
No arriba al punt tan dramàtic.
No és tan dramàtic. Mira, veus, la de La colina de les amapoles, los dos Miyazaki, padre i hijos, es van unir per fer aquesta pel·lícula i bé, mira, si ets fan de l'estudio parla de la nostàlgia, de l'escola, no? que fan com que es mobilitzen per aconseguir una cosa de l'escola. És més, aquesta potser sí que té un toc una mica més realista, no? Perquè no deixa de ser una cosa realista, no? L'escola.
Explica què va
La tomba de les luciérnagas. Espera, que l'estic buscant perquè volia parlar de, és que no recordo si era molt amunt o era molt avall. Arrietty també m'agrada molt a mi, eh? Jo després diré el meu top 1. Deu estar més avall,
Sí, crec que te l'has passat ja.
Jo potser, tu deies, has dit Mi vecino Totoro, a mi El castillo ambulante m'agrada moltíssim. És més, m'agrada més El
sí,
castillo
també.
Ambulante que El viaje de Chihiro, que amb tot el tema de l'Oscar i tot això...
No sé què dir-te.
No?
Totes
jo és que
dos,
el castillo ambulante
quasi
m'agrada
igual,
molt,
sí.
molt. I tinc pendent de veure'n algunes, bastantes, eh? Nicky l'aprendiz de bruja m'agrada molt, Porco Rosso em va sorprendre, també està molt bé, La tomba de les lluernes, veus? Isao Takahata, veus? No és d'en Hayao Miyazaki, és la més dura, perquè ens parla del tema de la bomba atòmica d'Hiroshima, no? d'un nen i una nena que s'han quedat orfes, no? Bé, fa molt que la vaig veure, en Seite la Zetsuko, que té, això, tenen dificultats a sobreviure després de la Segona Guerra Mundial, tenint en compte, doncs, el Japó, no, que ha caigut la guerra mundial, la bomba atòmica, perdó, doncs com sobreviuen aquests dos nens, una nena que no sé, deu tenir 2 anys.
Bueno, sobreviuen és un dia.
Sí, és bastant dura. Jo la recomano per dies que estigueu anímicament una mica preparats, eh? Perquè si esteu una mica de baixona, millor mirar-ne una altra, eh? Porco Rosso, per exemple, és més divertida. Pompoco és molt divertida, però té
Ponyo,
deien que era com una sirenita en versió japonesa.
Jo no ho veig tant així.
Ponyo podria ser el de les més infantils. Mi vecino Totoro també està molt bé per veure amb els més menuts, tot i que té un punt, no? Perquè la mare està malalta i així, i ho pots interpretar de moltes maneres, però potser Ponyo l'Acantilado i el que és doncs el que dèiem ara, no? El Mi Vecino Totoro serien potser les dos més infantils, no? Per veure-la potser amb nens més petits, i després ja si t'agrada que més acció, La Princesa Mononoke, El Castillo Ambulante, jo fins i tot El Castillo Ambulante la posaria per davant de La Princesa Mononoke, i Pompoco m'agrada molt perquè la trobo molt divertida i molt equilibrada en el sentit, la història és la història d'una tribu de tanukis. Els tanukis són una espècie de mapatges, no?, que té a veure, doncs, amb la religió sintoista japonesa, i que clar, el que els hi passa és que s'estan quedant, doncs, sense el seu hàbitat. Vas veient com el Japó va creixent, no?, es van urbanitzant i ells es van quedant sense terreny, no?, cada cop doncs, hi ha menys boscos. Llavors, com que els tanukis, doncs, són aquests, com aquests esperits, no són uns mapatges qualsevols, tenen l'habilitat de transformar-se. Intenten espantar els humans per, bueno, una mica de lluita, no?, ecologista, podríem dir, per part de...
Més o menys, no de la mateixa manera, però aquest mateix missatge el tenim també a La Princesa Mononoke, sí. el missatge ecologista,
la protecció de la natura,
del bosc, la protecció de la natura...
De la revelació dels esperits, que, no? Dels que hi viuen, de rebel·lar-se contra allò que estan fent els humans.
A La Princesa,
no?,
Mononoke hi ha molta més acció. És segurament la que més acció té de totes les pel·lícules.
I entre cometes també una mica de violència, no? I més sang, podríem dir. Sense ser gore, aviam. No,
però
que ningú s'espanti.
Sí, clar, el que passa és que Studio Ghibli té aquesta part que té el més dur, o sigui, et dona el millor i el pitjor. Mm-hmm. Perquè hi ha molta part de la mort, que t'explica molt de la mort, les conseqüències, com ho viuen els personatges, però llavors després hi ha sempre la part, a part de la tomba de les luciérnagas, hi ha una altra contrapart on t'ensenya una versió més lluminosa, més un missatge positiu, tot i després de la mort, no? La redenció, el passar pàgina de tot això.
Sí, a mi per exemple, veus, Nikki l'aprendiz de bruja també m'agrada molt, i Haruno el regne de los gatos, que aquestes serien una mica més són una mica diferents, no? Perquè parla una mica de fer-se gran, jo penso, no? Tant Nikki l'aprendiz de bruja com Haruno el regne de los gatos, no? I sempre molt relacionat amb els animals, i clar, jo com els gats m'agrada molt, i tant a Nikki com a Haru, doncs els gats tenen un pes molt, molt important, i Nikki l'aprendiz de bruja, pues, que tot el tema bruixes a mi m'agrada molt, si el tema bruixes us agrada, doncs és una bruixa que s'ha de posar a prova i ha de passar la seva prova per convertir-se en bruixa adulta, no? I això està molt bé. El tema de l'aviació, Dani, no sé, també l'hem vist a dues pel·lícules, tant el viento se levanta i Porco Rosso també, el tema de l'aviació.
Bueno, però
és un tema...
No sé quantes produccions tenia, que hem dit
23, 24, sí. Aquí a la llista aquesta n'hi ha 23, amb la que dèiem del Chico y la Garza potser serien 24, 25, potser n'hi ha alguna que se'ns escapa aquí.
Bueno, jo crec que hi ha altres temàtiques que repeteixen molt més que no un pas l'aviació.
Bueno, de fet, el tema de la guerra, no? Porco Rosso també, el tema de la guerra...
Sí.
Està bé, està molt bé, molt recomanable. Si, a mi em falta, per exemple, aquesta del cuento de la princesa Kaguya, que aquesta li tinc ganes també, que tampoc és de Hayao Miyazaki, que és d'Isao Takahata, que és més, que el dibuix és una mica diferent, no és un dibuix
sí,
tan
que
definit.
Aquesta és l'última del director del Takahata, que va morir el 2018, i aquesta és la seva última pel·lícula.
Que té els traços, sí, és un dibuix que té uns traços així més gruixuts i fins, bueno, pintat en aquarel·la, és molt diferent de les altres pel·lícules, no? També la trobem a Netflix, eh? Jo per nens petits recomanaria Ponyo l'Acantilado
i Vecino Totoro.
I si l'haguessis de veure, per exemple, si tens, no sé, 20 i pico i estàs amb la teva parella, per exemple, quines recomanaries?
No, jo crec que Mi Vecino Totoro la pots mirar amb totes les edats. Depèn el que busquis.
Clar.
Per exemple, el que
però
diem,
un dissabte a la nit,
La Princesa Mononoke, que té molta més acció, o El viaje de Chihiro, uh-huh. El castillo ambulante, poder no tenen aquest punt tan infantil com té Mi vecino Totoro.
I El castillo en el cielo, que hem de comentar una cosa del nom.
Aquí es va traduir així.
Es va traduir així, en teoria és la puta, no? Seria el,
sí, el nom original,
en japonès.
Clar, no té res a veure amb el que entenem aquí.
Exacte, no va sobre prostitució, tranquils. I aquí es va traduir com El castillo en el cielo. Jo crec que la vaig començar, però no la tinc acabada. I després també hi ha...
No, jo crec que et confons amb Nausicaa. El castillo en el cielo sí, l'hem acabat de veure.
Sí, jo... A vegades se'm barregen les coses, que tinc molt mala memòria i no... Jo diria que sí, que Nausicaa és la que tenim a mitges,
sí.
Que són més antigues, eh? Que...
Nausicaa precisament és la primera.
Nausicaa és la primera de l'estudi, sí. Gimli. I després també tenim, doncs, altres coses així, més d'històries d'amor. A mi m'ha agradat molt La colina de les amapoles, recordo que em va agradar molt. Pompoko és un far de riure... Haru no, és que la vaig veure sense saber que era Estudio Gimli.
Sí, la vam veure i vam descobrir després que era Estudio Gimli.
I Ariete és molt bonica.
Sí, la banda sonora
molt
està
bonica.
Molt bé.
Sí, sí, i a més també té un missatge aquest de tema de natura, d'aquest tema de la diferència, no? que també està molt bé, doncs, de reclamar. Ja tu has dit el teu top 1, jo també he dit amb què em quedaria, no? Hem fet una mica top 3, quasi, hem fet recomanació pels més petits, recomanació pels més grans. Només em quedaria dir-vos que mireu, que busqueu una llista, per exemple, o que entreu a Netflix i mireu.
Sí, a Netflix estan disponibles, si no totes, que pràcticament totes, o almenys ho havien estat a... en el catàleg de Netflix.
Sí, proveu que us agradaran segur i feu-nos arribar, doncs, les vostres propostes, quina és la vostra preferida de les que hagueu vist o quina us agrada més o quina us ha, doncs, arribat més per temàtica. Nosaltres ho hem de deixar aquí, si us voleu comunicar amb nosaltres ja ho sabeu a l'Instagram de Ràdio Vilafant, @radiovilafant, i ens comenteu, si voleu, en el post d'aquest programa d'avui del Freaky Time, ens comenteu quina és la vostra preferida de l'Estudio Gimli. Nosaltres ens veiem amb vosaltres, ens escoltem a la setmana que ve, Dani. Vinga, va. Adéu-siau.
Vinga, adéu.
Sayonara, fins la propera! Sayonara, fins la propera!